Salutacions. Parlem amb la filòloga i professora Glòria Bordons, també una de les màximes especialistes en Joan Bros. Bordons visita Sant Cugat per oferir una sessió de lectura del poeta català a motiu del centenari del seu naixement. Salutacions, senyora Bordons.
Salutacions.
Senyora Bordons, què ha representat Joan Bros per a la literatura catalana?
Què ha representat? És difícil de dir des de... que ell comença a escriure. Ell, en uns primers instants o anys llargs, de fet, va representar molt poca cosa per la literatura catalana, perquè doncs, era molt poc conegut i havia publicat molt escassament. Comença a escriure a l'any 41, però publicació una mica continuada no la fa fins a l'any 70. Amb la qual cosa, doncs, poquíssima gent el coneixia abans de l'any 70. A partir de l'any 70, realment és una revelació, per als nous poetes que sorgien en aquella generació i, a més, comença a donar-se a conèixer com a poeta visual. I aleshores, doncs, realment és un poeta molt conegut. El que passa és que és més conegut per el seu vessant visual que no pas pel seu vessant escrit o teatral. Però quan una persona toca tants àmbits i un d'aquests àmbits és el visual i fa unes coses tan atractives com els poemes visuals d'en Brossa, doncs l'àmbit literari doncs, és més dur perquè s'ha de llegir, diguem-ho així.
Per què consideres que és necessari organitzar sessions de lectura com aquestes, per exemple, que oferiràs a la ciutat?
Perquè justament això que comentava, en Brossa és un nom, conegut, però que és conegut bàsicament perquè ha fet coses al carrer, ha fet cartells o ha fet poemes visuals, però no és conegut per tota la poesia que va arribar a escriure, que és molta. I per això fem aquestes sessions. Són sessions que parteixen bàsicament de la seva poesia escrita, tot i que no deixem de banda la visual, però la visual més amagada també. És a dir, és descobrir Brossa i descobrir que era un poeta doncs, que treballava tots els vessants i un innovador constant, perquè la seva poesia, ja siguin sonets o siguin sextines o poemes que diries que són fotografies de la realitat, sempre és trencador, sempre és radical, no deixa ningú, diguem-ne, passiu, sinó tot el contrari, sempre sorprèn. I bé, de fet, intentaré amb aquestes sessions donar primera una mostra de tots els seus vessants, però, per l'altra banda, també donar unes claus de lectura perquè es pugui entendre allò que aparentment és difícil.
D'on li ve aquesta dificultat a Brossa? Per què té aquesta complexitat?
Justament perquè ho abraça tot, no? I perquè ell no concebia la poesia com un element únicament restringit a uns àmbits d'escriptura i d'escriptura obligada a una determinada mètrica, sinó que per ell, doncs, poesia també era el teatre. I, de fet, ell li va dir sempre, el seu teatre li va dir poesia escènica. I realment les dificultats de representació del seu teatre de text són justament per això, perquè ni directors ni actors acaben d'entendre com redimonis s'ha de dir aquells textos que aparentment doncs, sembla que cadascú vagi per una banda, però mirats des de l'angle poètic, diguem-ne que s'entenen més. Vull dir que és un teatre ple de poesia. I, de fet, el mateix passa quan creua la línia de la visualitat, però és un home que també treballa molt sobre el llenguatge i sobre el fet de dir i comunicar amb el llenguatge, fins al punt que arriba que, és clar, el llenguatge, no, amb el llenguatge no n'hi ha prou i el llenguatge és ambigu i experimenta noves formes i una maneres que sobretot el lector o l'espectador sempre hi hagi de posar de la seva banda. O sigui, el lector, en el cas del Brossa, no es pot quedar de dir, bé, tant me fa, o que, bueno, això no ho he entès i passo una altra cosa. És a dir, s'hi ha d'esforçar. El Brossa li crida l'atenció, el sorprèn i aleshores l'obliga a donar una resposta, en certa manera. D'aquí crec que rau la dificultat, que el lector o l'espectador ha de ser actiu. I moltes vegades doncs és més fàcil deixar que ens ho diguin tot, no? Que ens ho proporcionin més pastat, més mamat, que no pas fer l'esforç de pensar.
Comentaves que en aquestes sessions crec que són, en queden tres, no? Una va ser el 3 d'abril, sí. I ara en queden tres més. Creus que és necessari reflexionar i fer veure el vessant poètic de Brossa? Suposo que és una manera una mica de fer justícia, no? També, i tenir una visió més global de l'obra d'aquest poeta.
Sí, és de fer justícia i de donar a conèixer tot el que ell va publicar, que és immens, no? O sigui, no porto llibres a les sessions perquè es vegi també el tipus de publicacions i comentem des de sonets fins a formes que poden semblar doncs, notícies de diari, poden semblar o són definicions de diccionari, i és veure una altra manera de fer poesia, de fer-ho descobrir. Però també ara en la sessió d'aquesta setmana, que és agafa els anys en què el Brossa és més actiu fent poemes visuals, el que ell en deia les suites de poesia visual o els poemes habitables, farem la proposta de lectura d'un poemari exclusivament de poesia visual. I clar, és a dir, com es llegeix un poemari que és de poesia visual, com es lliga, com els muntava els llibres de poesia visual. De fet, és una cosa semblant al cinema, que el Brossa també va, i primera que era un gran aficionat al cinema, però que també va fer-hi algunes petites incursions al cinema. Vull dir, ell va col·laborar amb el Pere Portabella, als inicis del Pere Portabella. En fi, vull dir, és això el que intentaré.
Suposo que també amb aquesta visualitat, no, que caracteritza la nostra contemporaneïtat, suposo que Brossa també ens pot ajudar a tenir claus de lectura del món actual, no? De justament d'aquestes interfícies que ens envolten actualment.
Moltíssim. O sigui, ell era una persona realment avançada al seu moment, no? I ell, doncs, a veure, no únicament amb la poesia visual, sinó amb la poesia escrita, el fet mateix que ell moltes vegades utilitzava una notícia de diari com a punt de partida i simplement l'aïllament d'aquella notícia de diari en el full en blanc d'un poemari té una altra lectura, és una lectura que va més enllà de purament les paraules, doncs són formes que, a veure, abans quan el Brossa escrivia no es qüestionava tant la veracitat d'allò que diuen els diaris. Ara està plenament de moda perquè doncs, les fake news estan a l'ordre del dia. Però moltes vegades el que fa el Brossa és posar-te la cara en directe una fake news d'aquelles. L'únic és que la fake news és de l'any 51 o de l'any 65 o de l'any 70, no? Són maneres, és a dir, maneres d'apropar-te a la realitat. I que pel que ell tria i com ho fa, resulta que aquella realitat, sigui dels anys 50 o sigui dels anys 70 o dels 80, és totalment actual. potser perquè, clar, les coses no canvien tant. Potser ens havíem pensat que canviaven i en realitat no canvien. I les guerres en el món sempre tenen el mateix origen. Els governants no són gaire diferents dels de fa 50 anys. En fi, vull dir que descobreixes això i per això és tan actual. I realment això també es va demostrar quan l'any passat, i que de fet l'exposició del Brossa que van fer el MACBA, que es deia Poesia Brossa, s'havia d'inaugurar el 20 de setembre del 2017. Aleshores no es va inaugurar, però sí que va obrir el dia següent i la gent no parava de piular poemes del Brossa que es trobava allà en l'exposició. Per què? Perquè els veia totalment actuals, no únicament pels fets del dia 20 de setembre, sinó per tots els que ens van succeir aquí a Catalunya, però a tot arreu del món. És a dir, perquè el Brossa és molt català de soc arrel i li interessava més que res el seu país, però també parlava de totes les injustícies que hi havia per tot arreu del món. Per tant, els atacs als Estats Units, especialment, o qualsevol altra dictadura en el món, eren constants. I això podia fer amb unes formes que, de fet, et criden especialment l'atenció, no? És a dir, t'ho pot dir amb una notícia, t'ho pot dir amb un sonet, però també t'ho pot dir amb un cartell, com el que va fer en contra dels Estats Units amb les lletres USA, amb una A que s'enduia totes les As de Nicaragua. I només amb una imatge ja et dona tot el que vol dir ell i el que et vol fer pensar, no?, de què estava fent Estats Units respecte a Nicaragua en aquells moments. Doncs, o les instal·lacions. Té una instal·lació magnífica que es diu Intermedi i que ell la va fer durant la guerra del Golf i que senzillament és universal perquè són tres cadires amb tres faristols i que aparentment i per la paraula intermedi hauria de ser allò doncs un quartet, un tercet de corda, no? Però resulta que allà no hi ha uns instruments musicals, sinó que el que hi ha recolzant-se en les cadires són tres ametralladores. O sigui que és aquesta força, la força de la imatge i de dir coses a través de dos o tres objectes o a través de posar en relació dues coses distants, per dir-ho així.
És a dir, té una vigència molt, molt important. Una actualitat molt important.
Jo crec que ara ens n'adonem més que no pas doncs, fa 20 anys quan ell va morir, diguem-ne, no? I també hi ha molta gent que s'hi acosta d'una manera diferent, que en fa relectures, que crea a partir de Brossa sense copiar Brossa, i en aquest sentit doncs, és molt actual. I potser se l'entén més que en el moment en què va escriure o va produir moltes coses.
Clar. Doncs Glòria Bordons, com dèiem, filòloga, professora i una de les màximes especialistes de Joan Brossa, que visita la ciutat per oferir aquests grups de lectura en relació amb l'obra del poeta català. Moltíssimes gràcies, Glòria, per atendre'ns i per fer-nos aquesta lliçó de Brossa i de saviesa. Gràcies, Glòria.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, salutacions.
Igualment.